Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, a l'altra banda del micròfon, el Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem els temes com serveis clouds per a empreses i el coaching empresarial. Per dur a terme aquesta temàtica tenim entre nosaltres el Ferran Doñate, l'Àngel Mediavilla i el Jordi Llong. Així que benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, parlem de serveis clouds, més enfocat a empreses i entitats públiques. Helen Margetts és professora de Societat i Internet a l'Oxford Internet Institute. És una científica política especialitzada en govern electrònic i política i govern de l'era digital, que investiga doncs, la naturalesa i implicacions de les relacions entre els governs, els ciutadans, internet i tecnologies digitals doncs, en l'àmbit empresarial. Ella ens comenta que l'adveniment de la web social, el cloud computing i altres aplicacions basades més en internet tenen el potencial d'impulsar el desenvolupament dels principals temes de la governabilitat de l'era digital, doncs específicament amb la reintegració de serveis públics, la tendència cap a un servei integral als clients i la resposta a l'onada aquesta de digitalització en els serveis públics i privats. Tenim entre nosaltres el Ferran Doñate, ell és president de FECAT, i l'Àngel Mediavilla, soci fundador també. Ferran, com veus el govern d'aquesta era digital que comentàvem en l'era de l'austeritat? Com repercuteix o pot afectar el món empresarial?
Bé, en principi el govern, que en definitiva és com a règim, com a societat, per endreçar-nos, en definitiva endreçar-nos i marcar-nos una sèrie de normes per funcionar, jo ara mateix a segons quins llocs el veig absolutament obsolet, això d'entrada, perquè no pot ser que una societat digital es regeixi per normes o legislació del segle doncs, fins i tot 17, no? 17, 18, 19. Per tant, evidentment, amb tots els avenços tecnològics que tenim avui en dia, això queda absolutament obsolet. Això per una banda. No passa tot arreu. Hi ha països doncs, que estan més avançats que d'altres doncs, a nivell normatiu. Però sí que és veritat que quan hi ha canvis, quan les societats anem canviant, que això generalment es va produint alhora que es van generant diferents innovacions tecnològiques, perdó, el que es produeix doncs, és una necessitat d'adaptar aquesta norma i aquesta legislació a aquests canvis. Per tant, en aquest cas, hi ha governs que poden actuar amb un efecte de dic, per entendre'ns, com un dique, no? O bé com un molí. A partir d'aquí, el govern el que s'ha de plantejar és què vol fer un bon govern, com hauria de treballar, com hauria d'actuar, hauria de ser un facilitador o, ens al contrari, hauria d'anar enlentir o paralitzar, diguéssim, l'evolució de la norma.
L'Àngel crec que volia comentar.
No, simplement que on tenim ara mateix l'ús de les tecnologies i la capacitat per fer-les servir, la interactuació entre el govern i la societat tindria que ser molt més àgil i per això es tracta també de que la governança estigui preparada per això. Com deia el Ferran, les lleis, moltes lleis, són molt antigues. Avui escoltava que a Barcelona hi ha una llei que no permet la ramaderia a la ciutat. I per això no es poden ficar abelles, per exemple, no?
Però aquesta llei si són digitals, sí, probablement.
Però aquesta llei és del 1800 i encara està en vigor. No? Per això hi ha moltes lleis són d'altres segles i que no ens permeten avançar en segones quines històries.
A més, hi ha moltes lleis que no és que estiguin obsoletes, és que a més la reformació, com si diguéssim, d'aquella llei es posa com un pegote a sobre de l'article 23 tal, afegim el 23.3.3.4.5.6 i afegim bla bla. Això no implica progrés, sinó que implica intentar trobar una solució passatgera a una cosa i dir, bueno, mira, hi poso això aquí i em quedo també, no?
Per mi això... La societat digital sempre va per davant. En molts aspectes i no s'arriba als cops.
Però per això dic que potser el que caldria més aviat és refundar-ho des del primer moment, és a dir, no afegir-hi a una cosa que ja és existent, sinó pensar-ho des del minut zero.
Si ho mires del punt de vista d'un programador que està desenvolupant un software, un programa informàtic per realitzar unes tasques, quan estàs programant i t'has equivocat o has errat en una part, diguéssim, d'aquell programa, tens dues opcions: parxejar-lo o fer-lo de nou. Aquí la decisió de molts polítics a nivell legal és parxejar, que és una mica el que tu estàs comentant, és afegir un apartat d'una llei sobre lleis que ja són existents, i amb això teòricament, diguéssim, modernitzem la llei. Però ens hauríem de plantejar si això realment és efectiu, o és més efectiu, tornant a la programació, fer un reset i, en funció de els objectius que volem aconseguir amb el programa informàtic que estem desenvolupant, fer-lo de nou, construir-lo de nou. Poder és més sòlid i probablement serà tecnològicament més avançat.
Bueno, és el que parlava el Ferran de ficar dics, no? o a ajudar, no? ser un facilitador, perquè al final, si no, les lleis són tan complicades, es tornen tan complexes de saber realment el que es pot i que no es pot fer per aquestes normes que en regeixen, que al final et pares i moltes coses no es fan per la complexitat que porta tot això.
Bueno, és que jo crec que directament les lleis no s'entenen, que és que no les entén ningú. És a dir, i a més et diuen perdó, una cosa, i a partir d'aquí la interpretació, vete tu a saber quina és. És a dir, a tu et diuen, no sé, parlo, jo, per exemple, models tributaris o el que sigui, en la casilla 5 irà tal cosa. I després ho llegeixes i dius, sí, bueno, però l'excepció és tal. I li preguntes a un gestor què t'està dient, i és que es pot interpretar de moltes maneres. I això és aplicable, jo crec, a la majoria de lleis. Vull dir, no estic parlant aquí com si fos una...
És que tu a sobre estàs barrejant fiscalitat.
Ja.
Estàs fent un pastís,
vale,
això
parlem.
Ja és absolutament infumable en segons
però,
quins llocs.
Però en general, qualsevol llei,
sí.
Sí. Però tornant a la digital, si vols.
És evident que, tornant al teu exemple, doncs és molt curiós perquè ara mateix tenim, per una banda, els avenços tecnològics i la innovació tecnològica que està pensada de base per potenciar i ajudar la societat a créixer i a desenvolupar-se, i per una altra banda tenim una sèrie d'agents, que és el que tu estaves comentant, com poden ser determinades normes o determinades lleis que no s'entenen, simplement, i per tant el que estan produint a nivell social, diguéssim, és una pèrdua de temps absoluta, no només perquè no avancen o no aporten, sinó perquè, diguéssim, es requereix un temps impressionant només per interpretar-les, per poder arribar a entendre què diu. I a més, les interpretacions generalment són múltiples. Per tant, és possible, i això és a nivell global, no? Això passa a molts països, doncs clar, és possible que hi hagi plantejaments d'ara en endavant cada vegada més forts i més sòlids per anar, diguéssim, regulant amb una mica més de lògica o amb lleis que s'interpretin molt més fàcilment, no?
I només, simplement, que la societat digital no espera. Al final, avança i no esperarà ningú, no? I això s'ha de tenir en compte.
Bueno, som una mica on anava jo, no? En un món que es mou contínuament... No?
Hola, Jordi, per cert. Jordi Llong, que tindrem a la següent secció.
Sí, Jordi Llong, va parar tu. En un món que es mou constantment, no? Estar-se quiet no és una opció. Llavors, què ens passa, no? A l'ésser humà, és poc propens a canviar, li fan por els canvis, perquè creu que si canvia, perdrà tot allò, no?, que ha adquirit durant el temps. Però és que els governs no deixen de ser éssers humans. I ens trobem davant de dos tipus de governs, no? Els que arriben i creuen que els hem escollit perquè no canviïn res, i els que creuen que els hem escollit perquè ho canviïn tot. I nosaltres escollim perquè millorin les coses, simplement, no? I de veritat que sembla que de vegades...
O facilitin, Jordi.
Clar, facilitin, no? Que facin... Bueno, la frase que has dit que m'ha encantat, me l'he apuntat, per cert, però me la portaré apuntada, vale? Que facilitin, no? I llavors jo crec que hem de canviar els paradigmes. És a dir, ens creiem que les lleis s'escriuen sobre pedra. I les lleis valen pel moment, que valen. i no, ningú ens garantitza que valen pel dia següent o per demà o per demà passat. I hauríem de tenir legisladors i que tinguessin present que el món canvia, evoluciona i estiguessin molt pendents de què passa, no?, i què s'ha d'adaptar a cada moment.
De fet, et diré un exemple molt clau en aquest sentit, també amb un enfoque de tecnologia. Caram, que és Uber. Uber, el tema dels cotxes, taxis privats, per d'una manera, l'han parat regulant i dient això està prohibit per competència deslleial, pel que sigui, però és que ara és Uber i després en serà un altre. I després de l'altre en vindrà un altre. I tu el que no pots fer és parar-ho i deixar que llavors faci. El que has de fer precisament és incentivar-ho. Evidentment, aquí hi ha un sector que surt perjudicat, que són els taxis, que pobres, doncs s'han trobat amb això. Mm-hmm. Però igual que qualsevol empresa es posa a fer-ne front, el mateix passa amb aquest. Això i parlo d'Uber com Airbnb o qualsevol d'aquestes.
Nosaltres vam tenir l'ocasió, pel tema de Smart Touris, amb el projecte que portem des de la CECAT de Turisme 21E, de virtualització i digitalització del turisme, d'assistir a unes xerrades on exposàvem aquest projecte, entre altres, a Brussel·les, a l'auditori de la Comissió Europea de Brussel·les. I una de les expertes que es posava amb economia col·laborativa, en aquest cas, era doncs la responsable d'Uber a França, en aquest cas, no? d'Airbnb, perdó. I clar, precisament el que s'està debatint avui per avui és aquest model, i si aquest model és beneficiós o no ho és per Europa, perquè el plantejament que ells posaven a sobre la taula és que al final el que s'està produint és un desenvolupament molt potent d'àrees que turísticament no eren competència per Europa temps enrere, i que en canvi ara ho són i cada vegada més força, com pot ser la Xina, o pot ser Rússia, o poden ser altres mercats, perquè precisament són mercats on es pot desenvolupar aquest tipus d'economia a nivell col·laboratiu d'una manera doncs més regulada.
Quan, de fet, quan...
molt més potencial.
Quan et referies a que el govern està...
Una altra visió, en definitiva.
Sí, sí.
Però això passa, i perdona, que et faci un incís, això passa igual que amb la Constitució. Mentre nosaltres estem parlant que la Constitució espanyola es va modificar, l'última vegada que es va modificar va ser per aixecar el sostre de gasto, doncs a Corea del Sur les modificacions es van fer per incorporar doncs el que és la robòtica amb la Constitució i regular la presència d'androides a la societat. Llavors, clar, això, com nosaltres no estudiem les constitucions dels països del sud-est asiàtic, no ho sabem, però realment doncs aquestes són les diferències amb mentalitats, no?
Jo entenc llavors que quan et referies a que el govern doncs estava obsolet, per d'una manera, són aquestes millores les que va dur a terme perquè no passi, perquè no es freni, per ajudar i posar-se al costat de la nova tecnologia, no al revés, no? Com sembla que de vegades el frena més que no l'incentiva? O en general ja el model no funciona?
Clar, és que queda molt malament, però en general el model ja no funciona. O sigui, el problema és que és un model molt, molt endogàmic, massa endogàmic. I clar, no funciona perquè no tendeix a obrir-se, i no tendeix a potenciar, diguéssim, el desenvolupament. Per tant, no progressa. I per tant, això fa que el que vol progressar es trobi més problemes que no pas facilitats. Sí que és veritat que no es pot generalitzar. Això vol dir que depèn molt de les zones o de territoris, també. No només d'una llei o de dues lleis, però... evidentment al segle XXI, tal com estem ara, doncs sí que seria interessant el poder començar a adonar-nos que el problema doncs ens vindrà de fora a nivell de competitivitat i no tant a dintre. O sigui, nosaltres mentre contínuament basem les converses amb els sindicats, amb les patronals, amb models molt rígids a nivell laboral, doncs no estem pensant què passarà quan el món empresarial comenci a apostar per la robòtica en massa o per androides a nivell industrial, no? I això, això són realitats. Llavors, tot això són plantejaments que s'han de posar sobre de la taula i s'ha de començar a parlar de totes aquestes coses, perquè aquestes coses doncs, són les que realment, diguéssim, s'estan debatint a molts països del món.
Tornant una mica al tema de CECAT, Àngel, teniu, si no m'equivoco, diferents comissions que precisament doncs, el que fan és incentivar aquesta tecnologia doncs, a la societat actual, malgrat el govern doncs, faci el que vulgui, etc. I una d'aquestes és la comissió Finan 21. Uh-huh. Què feu exactament aquí? Com la tireu endavant?
A veure, nosaltres a CECAT tenim 4 comissions de treball. Tenim per un costat Turisme 21, amb un conjunt d'eines i de consultoria per digitalitzar el turisme d'una regió, d'una ciutat, vale? Tenim Finan 21, que ara te l'explicaré ara. Tenim Salut 21, que va encaminat a tot el tema de salut, l'ús de les noves tecnologies i la innovació a la salut que es produeix ara i que es produirà cada cop amb més força, i Educació 21, que en aquesta el que plantegem és buscar solucions per a l'alfabetització digital, cosa que creiem molt important perquè el gap que s'està produint a la societat en aquest aspecte és molt important. Quan parlàvem dels governs, d'aquest desfase que hi ha, també parlem d'això, de que a la societat hi ha un gap molt, molt, molt gran en coneixement tecnològic. Mm-hmm. Com tu em preguntaves, la comissió de Finan, el que planteja és un projecte que intenta explicar com la tecnologia pot ajudar les empreses a ser més eficients i eficaces. Posem a disposició de les pimes coneixements i solucions que van en aquest sentit, vale? Les ajudem a conèixer solucions que els poden ajudar en els seus processos de negoci del dia a dia, val? A, com et deia, ser més eficients i eficaces. Què més fem a la comissió? També intentem que es conegui les noves formes de finançament, que al final la tecnologia ha posat a l'abast d'aquestes pimes, de la societat, de la gent, noves formes de finançar-se, quan en aquest moment que estem de tant rebombòria a nivell de bancs, de les formes habituals de finançament, no? Que al final es tracta de monedes, que el valor és la moneda escalés. Mm-hmm. No? Sí, correcte, però tenim que tendir cap a altres possibilitats en això i com parlàvem abans, de més societat, més col·laborativa en aquest aspecte.
De fet, tenim un vídeo que parla una mica d'aquest tema sobre finances, que jo crec que seria interessant que escoltéssim. Nacho, si ens el poses.
Tenemos que definir qué son las finanzas, de qué estamos hablando. Bueno, veréis que hay diferentes tipos de definición en función del punto de vista desde el cual hablemos, ¿no? Pero en general podemos decir que las finanzas estudian las actividades relacionadas con los flujos de capital y dinero entre individuos, empresas o estados. No olvidemos que las finanzas, cuando estamos hablando de finanzas, las finanzas son una herramienta. Desde un ayuntamiento a una empresa, una multinacional, a incluso una pequeña empresa, un pequeño autónomo, a una ONG, todas necesitan cierto grado de finanzas, de planificación financiera. Finanzas son las actividades relacionadas con los flujos de capital y dinero entre individuos, empresas o estados. ¿De acuerdo?
Bé, més o menys, doncs, jo crec que ho has explicat, però en un altre sentit, quines són les noves formes aquestes de finançament que oferim?
Bueno, al final, el que hem escoltat, que sí que té tota la raó, és que els valors canvien i el capital deixa de ser la moneda com a tal. El capital passa a ser el coneixement i l'expertise de les persones. Val? Trobarem noves monedes, no? Trobarem noves formes de capitalitzar-nos, trobarem noves formes d'oferir serveis i de que la gent col·labori entre elles.
Perquè val? Creus que moment, que aquestes aliances doncs arriben a tenir un ressò en la societat així en general?
Bueno, costa.
I sobretot de quina manera, no? Perquè
també, quan parlem, igual que hem parlat abans de lleis, tot això està molt, molt regulat, no? Fins als extrems inèdits, potser. Això s'ha de trencar, i s'ha de trencar amb explicar, comunicar. La gent té que saber que hi ha altres formes de fer les coses i ha d'apostar per això, ha de canviar també, que això és difícil, el Jordi ho sap bé, no? Aquest canvi, no? de costums, és més cap a això, no? Preguntaves per les noves formes de finançament, una molt coneguda és el crowdfunding, no? Al final és comprar per anticipat, però el que fas amb això és fer viable el projecte, que al final una nova idea, un nou producte pugui sortir al mercat.
Clar, però si t'ho frenen, com era el cas d'Uber que dèiem abans...
Però és que parlem de que vivim en una societat global amb eines que ens donen aquesta globalitat amb lleis locals.
I permetem, Àngel, que comenti que no ho frenen. Això no és veritat. O sigui, el que es fa, parlàvem de parxejar. Hi ha normes que parxegen, i això és posar un parxe. Amb una
sí, però
realitat.
Ara Uber, per exemple, no és legal aquí
clar,
a Espanya.
Però
ho estan prohibint.
T'hauria de comentar el que precisament el president d'Uber doncs exposa quan comunica sobre aquest tipus, diguéssim, d'impediments, no? O quan parla sobre això. Clar, ell diu clarament que el problema, diguéssim, a nivell de tots aquests lobbies en aquest cas de transportistes públics que estan frenant, diguéssim, una eina com Uber, no és Uber en si. És que molt probablement en 10 anys una gran part del parc de taxis del món no tindran conductor. I nosaltres això no ho estem tenint en compte. El que estem fent és simplement prohibir, i prohibim Uber perquè considerem que és una amenaça i no estem pensant en la realitat, no estem pensant en que hi ha empreses que ja estan treballant en grans ciutats, diguéssim, amb un parc de vehicles que no tenen conductor, i hem d'estar preparats i hem d'estar preparant els nostres sectors de transport públic, en aquest cas, doncs perquè s'adaptin a les noves realitats, no les d'avui, les que vindran, i he dit 10 anys, igual són 5, però les que tindrem aquí a futur, perquè probablement, diguéssim, correran molt més del que estem pensant, aniran molt més ràpides.
Sí, jo només tan sols afegir una cosa que em sembla interessant, no? Jo crec que del que estem parlant d'un nou sistema d'educació, és a dir, des de que som petits, no, ens han educat amb el concepte de guanyar perdre, és a dir, si hi ha un senyor que guanya, jo perdo, no? Si hi ha un Uber, jo que sóc taxista, perdré, no? I el concepte aliances que s'ha nombrat aquí és el que realment farà funcionar el món del futur, i el que no se'n doni compte arribarà molt tard. Ja Stephen Covey ens parlava del quart hàbit, que és guanyar-guanyar, win-win, que és el quart hàbit de les persones, el quart hàbit de les persones altament eficaços, no? Que són els que són capaços d'anar més enllà, d'entendre, no? Que si jo em junto amb tu, sumo. Si t'elimino, resto. És així de senzill, no? I és una mica el que està passant amb Uber, però amb molts,
Sí.
Recordeu quan va sortir el comerç electrònic? Tothom estava contra el comerç electrònic. I ara què passarà amb les petites tendes? I ara què passarà? No passa res. Al final és... Munta-t'ho un comerç electrònic també, no? I vendràs a dos puestos.
És que precisament és a l'inrevés. Les petites botigues o els petits botiguers poden ser molt més potents del que són i competir amb les grans perquè tenen eines com el comerç electrònic que els hi poden permetre això. El que passa que com ningú els ha ensenyat i ningú ha explicat que aquest concepte és precisament una eina que ben aplicada doncs et pot permetre ser més eficaç, com comentava l'Àngel abans parlant del tema de la Comissió de Treball de Finan 21è, més eficaç i més efectiu, per tant, ingressar més, créixer més i poder competir, en comptes d'això, no formem, no ensenyem, no expliquem, ens espantem i fem com l'estrus, amaguem el cap a sota la sorra i això no és una solució. A veure, que això mateix, això ja canviarà, o prohibim directament.
Gràcies, nois, heu fet el primer pas de la següent secció, que parlarem precisament de coaching en educació. Com dèiem, hem parlat amb el Ferran Doñate, president de CECAT, i l'Àngel Mediavilla, soci fundador, i ara doncs, el Jordi Llong també ha fet una petita intervenció i seguim amb ell, així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Seguim amb Jordi Llong, ell és CEO de Dream Hunters i de fet doncs, es dedica una mica a tot aquest tema d'educació que comentàvem, però més enfocat a empreses, si no m'equivoco. Hola Jordi.
Hola.
Què feu més enfocat a tema empresarial? I sobretot en, ara que ho comentàvem una mica amb el Ferran i l'Àngel, no? El tema de tecnologia, com l'enfoqueu, cap on la poseu?
Bé, nosaltres el que treballem molt dins del món empresarial no és solament el tema de donar formació basada en coneixements, no?, sinó fer entendre, no?, canvis de paradigma on la gent ha d'entendre, no?, que forma part d'una organització i adelantar-se al futur forma part de l'obligació. Vale? I això és el que estem intentant treballar. Treballem molt, molt, i està despertant interès, no?, el concepte que nosaltres a Dream Hunters en diem d'intel·ligència col·lectiva. I és a dir, i enllaça molt amb el que casualment amb el que l'Àngel comentava, no?, amb la capacitat de crear sinergies entre els propis empleats, que el que sé jo més el que saps tu es multiplica, salvo que jo m'ho guardi, no? I quan tu ets capaç de treballar la intel·ligència col·lectiva, és a dir, entendre que no, ningú és un departament estanco que està allà sol i crea d'amagat, ciència infusa i crea coses perquè els ha amagat dels altres perquè, per emportar-se els mèrits, quan l'organització guanya, tu guanyes. Tu parlaves d'abelles fa poc, no? I hi ha una frase que a mi m'encanta que diu que el que no és bueno para la colmena no és bueno para la abeja. Tard o d'hora ho acabes pagant. Per tant, això és una mica el que estem treballant.
I el paper de les TIC, aquí?
Pues mira, aquí les noves tecnologies aporten moltes coses, Júlia. Bàsicament és que aporten un sistema de formació diferent, és a dir, tu et pots formar des de casa, tu et pots formar en aquells moments que et sents millor per formar-te, perquè això també és important, no? A diferència de la presencial, que també és imprescindible, i també la tocarem, però esclar, tu en un moment determinat pots estar bé o malament. No? Reunim 20 persones en una sala i en aquell moment tu pots estar bé o malament. Si l'apoies i l'ajudes i la reforces amb una formació online o una formació a través de l'ordinador, clar, tu en el moment que tu estàs bé pots seguir-te formant, pots treballar i pots tenir a l'abast aquella formació, visquis on visquis, estiguis on estiguis i no et lliga a un lloc, no? Per tant, és una bona combinació de dues tipus de formacions. Perdona, Júlia.
Això m'anaves a dir, no? Les dues, mai només una o només l'altra.
Esclar, perquè bàsicament, quan tu treballes en sala, som éssers humans, som mamífers, vale? No sé si heu llegit Erickson, Milton Erickson, un senyor privat de certes capacitats, vale? Però ell deia que, i és veritat, que els mamífers, els éssers humans, per culpa de la parla, no?, havíem deixat de desenvolupar certes coses que ens diferenciaven dels animals, és a dir, nosaltres les mirades, les carícies, tocants, estar a la vora, les olors, no?, les hem anat oblidant perquè ho hem deixat tot a partir de la parla. Pensem que parlant tot s'entén, i no és veritat, no? L'ésser humà comunica quan està pròxim, i està pròxim a vegades és una mirada o un acostament, no? Per tant, la presencial és molt, molt, molt important. Però què es fan a la presencial? I si em permets, mira, em permets, Julia, avui et sorprendré, avui t'haig de dir, fer una fàbula jo a tu, d'acord? ¿Vale? Ens portarà, sí, mira, és que tenia ganes de sorprendre't un dia.
A mi em sorprendràs tu.
El qual és molt difícil, sorprendre algú intel·ligent, no et converteix necessàriament en intel·ligent. Igual que convertir un piano no et converteix en músic, oi?
Cert.
Per tant, deixa'm que te l'expliqui. Vale?
Però m'has de sorprendre.
Diu que m'encanta sorprendre una dona com tu. Molt difícil, molt difícil. És un repte per qualsevol. Diu que una vegada, no?, baixava un monjo tibetà amb el seu aprenent, baixaven d'una muntanya, feia molt temps que no baixaven d'allà, baixaven a veure què estava passant per la vall, no?, i amb aquesta van passar per una casa molt, molt, molt humil, de bon, amb poques feines menjaven, però anaven tirant endavant com podien i parlant amb els amb els amos de la granja, que tenien molts fills, etcètera, etcètera, i bueno, vostès, doncs, mira, jo tinc dues vaques, ja són velles, vale? les anem ordenyant, anem d'allò, no sé què passarà el dia que morin, però bueno, Déu dirà, no? I Déu ens proveirà, i a través d'aquestes dues vaques anem tirant. Donat el fet aquest, i te l'abrevi una mica, vale? A la nit següent, el monjo agafa el seu aprenent, baixen cap a la granja, estaven dormint, i agafen les dues vaques i les tiren per un barranc, no? I l'ajudant li diu al monjo, home, som gent de fe, som bona gent, per què li has fet aquest mal? Diu, com ells diuen, Déu proveerà, no? I se'n van anar. I a cap de res d'uns temps van tornar a baixar, i havia passat molt temps, i quan es troben no solament una granja petita i lletja, sinó en una gran granja on hi havia pollastres, hi havia gallines, etc 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 etc. Preguntat a l'amo, diu, home, quin canvi més radical, veig que els fills ja no passen gana, veig que esteu forts. Diu, mira, noi, tot va venir, diu, perquè va haver-hi dos vaques que van morir, era l'únic que teníem, i vam haver de buscar una solució. El qual et demostra, no?, que la zona còmoda és una zona meravellosa, però allà no hi creix res, la màgia passa fora.
Però aquí et vaig a ser negativa, eh? Però també podria haver enfocat més, el, no sé, depressivament?
No, no.
Tothom reacciona així de bé?
Tu saps que l'índex de suïcidis, per exemple, en els camps de concentració nazis, eren inferiors als que són avui en els països nòrdics europeus? És una realitat científica.
Aquesta fàbula m'agrada encara més.
No, és una realitat, eh? El ser humà, vull dir, és molt capaç de treballar per la seva supervivència i de crear. I, de fet, tot el dia estem creant perquè necessitem sobresortir i buscar noves alternatives. I això em portava al que tu em preguntaves, no? I acabo aquí que veig que vol intervenir el... Però per què t'explicava aquesta fàbula? Perquè des de Dream Hunters, els coachs, i des del nou sistema de formació que nosaltres en diem Fusion for Growth, vale? Fusionar-se per créixer, pensem, no?, que el fet de donar formació no és tant impartir coneixements com despertar la necessitat d'adquirir-los. És a dir, estem acostumats, no?, que formar és donar una sèrie de coneixements i marxem. I el que es treballa amb les persones, i quan treballes amb ells en aula, quan treballes allà en directe, el que fas és despertar la necessitat d'adquirir-los, despertar la necessitat de dir, tu pots ser millor, tu tens recursos, però és que demà et demanaran coses que són diferents a les que avui t'han portat fins aquí. Sí, ja m'acordo que...
Sí, jo és que ens hem quedat...
Volia aprofitar la fantàstica fàbula d'en Jordi per afegir, amb la mateixa línia, una frase que deia Confucio, no? Tornant una mica a aquest aspecte una mica místic amb el que estem situats i que, a part, és la base del creixement, per altra banda. Clar, ell deia, en aquest sentit, parlant també de intel·ligència col·lectiva, el poble prendrà com a exemple i farà el que vegi que fa el príncep. I això és molt important, perquè si nosaltres, com tu...
Però jo no vull fer el que fa el meu príncep,
clar,
eh?
No, però això és molt important, perquè si partim d'aquesta base, si partim d'aquesta base i ens n'adonem del que tu estàs comentant, Júlia, en aquest cas, no?, amb la fàbula de la granja, dius, clar, és que es podien haver deprimit, clar, és que podien haver anat a menys, clar, o podien haver mort, en definitiva, en comptes de tirar endavant i de créixer. Això, aquí, la responsabilitat que té el príncep, és a dir, la responsabilitat que tenen els agents que estan dirigint una societat és precisament aquesta. És la d'exemplificar per tal de que quan la societat es troba amb un repte no només sigui capaç de, diguéssim, aconseguir-ho, sinó que a més sigui capaç d'aconseguir-ho molt més ràpid del que una altra societat ho podria aconseguir. I després estem parlant d'innovació i parlem de competitivitat i estem parlant precisament de progrés, però clar, el progrés no és Dios proveerà i arribarà, que es tornarà a la fàbula d'en Jordi. No, no. Les bases, nosaltres designem uns responsables que les han de posar al taulell i a partir d'aquí la societat les ha de seguir. O almenys alguns ho entenem així.
No, així és.
De fet, quan vosaltres a Dream Hunters doncs feu formació i tal, sobre què acostumen a demanar les empreses? Que bueno, és sobre en aquest sector intentar doncs incentivar aquella persona perquè, no sé, perquè produeixi més, perquè estigui més contenta, etc. O en quin sentit va enfocat?
Mira, les empreses estan començant a entendre, vale, que el que els porta més lluny és fer equips, vale? Jo, quan parlo amb una empresa sempre els explico el mateix, no? La força d'un equip no radica en la suma de forces, sinó en la combinació d'habilitats, no? Si ets capaç de combinar les habilitats de cada un, faràs un equip molt fort. Al final tots tenim una habilitat diferent, no? Llavors, ens demanen molta ajuda en treballar els equips, el que en diem coaching sistèmic, vale? Crear equips potents, vale? Que s'alineen, que és molt important, que és una cosa que la gent desconeix, però existeix, els valors de l'empresa, no? Perquè les empreses tenen valors, eh? Les empreses tenen valors, les persones tenen valors, però les empreses també els tenen, eh? I treballem molt aquest tipus de formació. I treballem molt, molt el tema de la comunicació, de com comuniquem, perquè com la manera de comunicar és el que ens fa diferent a tots. Veureu, això ens donaria per omplir un altre programa, no? Però el tema de la comunicació és clau. Darrere d'un gran comunicador hi ha un triomfador social. Darrere d'un mal comunicador hi ha un fracassat, no? I això amb els nostres polítics podríem prendre molta nota tots plegats, no? De com comuniques, no? La gent percebim les coses pels cinc sentits. El gran comunicador és el que arriba al sisè sentit. És a dir, arriba més allà de la pell. I et vaig dir una cosa, la pell és d'aquí és capaç d'eritzar-la. Pertenece a aquell. Per tant, treballem molt el tema de comunicació. I el tercer tema que treballem molt, que és molt important i preocupa molt les empreses, és el tema de lideratge. És a dir, no un lideratge entès com segueix-me i fes el que jo et digui, sinó un lideratge com ell deia, vale? Donant mostra de que les coses es poden fer millor, de que cada dia es pot evolucionar i que cada dia es pot canviar. I que el món, que el dia a dia es conquesta dia a dia. Eh? L'ésser humà es conquesta ell mateix dia a dia, intentant-se mirar-te amb un mirall, no? I ser capaç de reconèixer-te. I si tu et reconeixes, sobretot la gran pregunta que ens deia el Steve Jobs, no? Mira-te al mirall i digues, d'aquí dos anys voldria fer el mateix que estic fent ara? Perquè si la resposta és no, fota't en marxa.
De fet, més o menys, doncs, ho has explicat, però abans m'has dit... que jo en aquests moments estic veient cometes. Bueno, m'has dit offline de línia, o sigui, sí, fora del micròfon, sí, m'has sí, dit, sí, sí, Julieta, en aquests moments estàs veient cometes.
A Catalunya som trilingües gran part de la població, eh? És un gran avantatge, que coses que no hi ha gent que no ho entén, tampoc.
Bueno, tampoc entenen que siguem bilingües, però, bueno.
Per això et dic.
M'has dit que només sí. Estava veient cometes. Mm-hmm. Què vol dir això?
Pues que ara mateix... El món ha canviat, el concepte de món empresarial ha canviat, el concepte de les persones ha canviat, i hi ha molta gent, vale, que no és capaç de veure-ho. De fet, ja sempre diuen, no?, que quan un savi senyala el cel, sempre hi ha un que es queda mirant el dit, no? I hi ha gent que està mirant molt el dit. I ara el que estem veient són moviments, no?, que ens porten en alguna direcció, no? Hi ha gent que es mou, i per exemple, jo ho deia per aquests dos representants que tenim aquí, que són... dos emprenedors com la copa d'un pi, són gent amb una visió de futur, que no n'hi ha gaire gent que sigui capaç de veure el futur, no? El present és fàcil veure, no? Però el futur... I el que et deia és, hi haurà un cataclisme, no?, que crearà una nova concepció de l'empresa, una nova concepció del negoci, i inclús una nova concepció de les organitzacions. El que estigui allà i el que hagi sigut capaç d'adelantar-se i d'entendre què passarà, serà el que triomfarà, o que no... ha quedat enrere. I ara dono pas que és el que volen intervenir, però només dir una cosa, no? Aquí en aquest país ho hem viscut. O sigui, avui en dia encara et trobes amb gent que diu, jo fa 5 anys que estic al paro, és que jo era de la construcció. Com si això al final t'ho justifiqués tot. I amb tot el meu respecte, vull dir, això és una poca visió de tots, especialment del govern, de no entendre que s'ha de preparar la gent i donar-li l'oportunitat per adelantar-se al teu futur. I que el que avui tens no ho tens garantitzat mai. Mai. Tinguis l'edat que tinguis. Les coses te les garantitzes amb la mesura que ets capaç de preveure que el passi el que passi, tu te'n sortiràs. I de saber cap a on va el món. I això són els cometes. I el que et deia que veuràs el Big Bang, el que veuràs és una eclosió de gent que acabarà triomfant, però no perquè estiguin predestinats, sinó perquè era la seva obsessió i la seva objectiu.
M'estàs parlant d'organitzacions com Facebook, Google... És que es basen en aquesta dinàmica, no?
I de més petites, perquè estem aprenent que el món és global i hi ha gent que no ho acaba d'entendre. Es pensen que el món s'acaba, a Valdemoro, per no dir...
A Toledo.
Cap població.
I permeteu-me, aquest plantejament que està fent en Jordi, a aquest nivell, en quant a un cataclisme, que es produeix al món empresarial, el Bill Gates ja parlava d'això fa un parell d'anys. I, de fet, el que deia és que al segle XXI existiran dos tipus d'empreses, aquelles que estiguin a internet i les que estiguin mortes. Llavors això ja es produeix, ja està existint. El que passa que la consciència dels territoris no és sempre la mateixa.
Però fem una mica de prospecció de com serà aquesta empresa que teniu al cap i que jo no estic visualitzant. Aquest canvi...
Però no, és que parlem d'empresa, però al final no és l'empresa com l'entenem, és la col·laboració de projectes. Al final es tracta d'encaixar i veure com conjuntament podem fer coses més grans que les que podríem fer per un mateixos. I apostar per això. Perquè si no, ens quedem al nostre seient fent això de petitó. I a molta gent ja li està bé, però és que si ens ajuntem farem coses tremendes.
Bueno, és la idea del SaaS, per exemple, no? Aquestes coses.
Software as a service.
Sí, jo només volia apuntar una cosa, perquè jo no tinc res a veure amb això. Bé, sí que tinc a veure, però que... Jo sí veig una empresa. Mira, Mark Twain deia que si l'única herramienta que tens és un martell, tot el problema que vegis serà un clau, sempre. No? I jo he vist treballar aquests dos senyors i sí sóc capaç de vislumbrar-la, no? Perquè ells el que fan és captar necessitats, despertar-les, no? I despertar la necessitat i la il·lusió, vale? per cobrir-les, no? I el que fan és unir recursos i unir empreses, vale? Amb un objectiu comú, vale? Ells ja parlen ja fa temps d'aliances i de crear sinergies, no? L'empresa del futur per mi no serà una empresa ubicada en un lloc concret. No serà una empresa que té un senyor president concret. Serà una empresa on multitud de cervells estan al servei d'aquell bé comú i que tothom treballa, vale? per aquell avenç. Facebook és un exemple. Evidentment, el que passa és que tenim sempre la fixació tots, jo el primer, de fixar-nos en aquestes grans empreses, no? I en grans, però, ostres, és que nosaltres som més grans del que ens imaginem tots. És que si parléssim de Sant Cugat,
és que probablement
no? Imagineu tot Sant Cugat.
El proper Facebook, i permetem, Jordi, el proper Facebook, per què no ha de sortir d'aquí?
Claro,
qui ho diu, això? Que
això,
no?
Això.
És possible que nosaltres mateixos, amb aquest estudi, és possible que el coneixem, i no siguem conscients de que sortirà d'aquí el proper Facebook. I això és un tema, i perdona'm haver-te interromput el teu discurs, però és molt important el que estàs comentant. És veure. No tan sols és creure, sinó que és veure. Tu ho has de veure. I a partir d'aquí, quan tu ho veus, ho has de perseguir. I quan tu ho persegueixes, ho has de compartir. Perquè llavors hi arribaràs. Si no ho veus, no ho persegueixes i no ho comparteixes, a on vols arribar?
Sí, perquè hi ha dues coses importants, Ferran i Àngel, i el que estàs dient, al final, és la capacitat de visualitzar cap on anar, on te vas, només la tenen els grans. Això és el que és diferència, no hi ha una altra diferència entre la gent normal com jo i la gent que triomfa, no? La capacitat de visualitzar. Diu que no pots aconseguir res que el teu cor no hagi vist abans, no? De fet, a Merlin, el famós mag, ja ho deien, no? Que sempre deia, voy de donde vengo, no? Ell ja viatjava al futur i llavors... construïa camí per anar-hi, no? Llavors, aquesta capacitat de visualitzar-lo, i llavors ja en tres, el nostre cervell, que té diversos estats, té tres grans estats, no? Que és ser, sapiguer, conec i sento. El cervell no fa res fins que no ho sent. L'ésser humà no es mou fins que no ho sent. O sigui, jo sé que haig de fer això, però ho sé, vale? Ja ho conec, el que haig de fer, però no ho faig, fins que no ho sento i no ho interioritzo, i aquesta és la capacitat de la gent, no?, que és capaç d'entendre cap a on va el futur, i com deia ell, per què no, imagineu-vos, no?, crear sinergia a Sant Cugat amb tota la gent que té empreses, amb tota la gent que té objectius comuns, val? I de dir, no ens tanquem, no ens tanquem, anem a créixer, anem a guanyar tots, creem el win-win, vale? Acabes de crear una potència, no? Acabes de crear una gran potència. I, venint cap aquí m'han fet una enquesta aquí, una noia, no? De Sant Cugat, si jo venia molt, si venia poc, bueno, jo li he dit que venia a Ràdio Sant Cugat, diu, tu per què vens? Pues perquè conec la Júnia Areny i cada vegada que em truca jo vinc, no? I em diu, què trobes a faltar en el comerç de Sant Cugat? Dic, home, a mi m'agradaria més, no?, que tinguéssim la capacitat, no?, de comunicar què m'ofereix de diferent Sant Cugat. No? Clar, en la mesura en què cada comerç no és un comerç local, sinó que és un comerç global, tens molta més capacitat de comunicar. I no m'enrotllo gaire amb aquest tema, perquè és
no,
més
vostre. I president, seguint aquesta línia, si això Sant Cugat aconsegueix fer-ho amb Mataró, i si Mataró aconsegueix fer-ho amb Sabadell i amb Sant Cugat, i si Sant Cugat, Mataró i Sabadell aconsegueixen fer això, el que obtenen és una estratègia comuna. I això apunta a un objectiu. i les estratègies, quan són comunes i apunten a objectius, si els objectius són clars, s'aconsegueixen. És una qüestió de timing, és una qüestió de temps després. Però això és molt important, el que està comentant en Jordi, que sempre ha estat un visionari, no cal que ho posem a sobre de la taula perquè està claríssim, i lo maco és precisament això, és poder tenir visionaris amb aquest aspecte que toca més la radiografia empresarial, com visionaris que, amb els que nosaltres estem treballant ara mateix, que estan immersos al camp de la medicina i són molt visionaris. Hi ha metges que, lluny de ser conservadors, tenen unes visions del que ha de ser la medicina ara mateix que nosaltres com a tecnòlegs ens sorprenem perquè està molt per davant, diguéssim, del que és la innovació tecnològica. Per tant, la missió que tenim des del punt de vista de les noves tecnologies és posar totes les eines i formar aquestes persones amb aquestes eines a nivell digital, diguéssim, a l'alcance de totes aquestes persones perquè es potenciïn amb el que estan visualitzant i amb allò que volen fer i a on volen arribar. I això podria fer, probablement, que tinguéssim un, i ja no parlarem de noms, que tinguéssim empreses, que tinguéssim realitats, que tinguéssim ecosistemes aquí, a Catalunya, que no tinguéssim gens, ni mica, o res, que envejar ecosistemes estrangers. És a dir, podríem estar liderant, i de fet penso que ho estarem, o sigui, m'atreveixo a dir que ho estarem, perquè nosaltres com a poble a nivell català sempre hem estat vanguardistes i per davant de la resta, i això és així, és una realitat. A més, som un poble obert des de que es va inventar el comerç, que es va inventar la Mediterrània, per tant no ens han de descobrir gaire a nivell d'obrir camí. Que passa que totes aquestes normes de les que parlàvem abans, i torno una mica amb això i acabo, Jordi, clar, el que fan és que diguéssim, et van minant, van frenant, diguéssim, la voluntat conjunta de progressar i de potenciar-te i d'innovar i de liderar, en definitiva, o es pretén això. Ara mateix nosaltres estem veient, si parlem en termes socials, nosaltres estem veient una societat i un conjunt de persones cada dia molt més diguéssim, dirigides a innovar, dirigides a visualitzar, a voler fer coses, tenen ganes de fer coses. Hi ha un xup-xup, com diem aquí a Catalunya, que és molt potent en aquest sentit. I això molt probablement es traduirà en un temps vista, doncs, o s'hauria de traduir, perquè això sí que funciona bastant per lògica, els tecnòlegs són molt lògics amb això, doncs amb un lideratge a nivell d'innovació clar.
Entenc, però, i això jo crec que, Jordi, tu m'ho secundaràs o no, sí, que hi ha com una manca, no?, d'aquesta, en certes gens, d'aquesta innovació pròpia, i que vosaltres, d'una manera o una altra, doncs, intenteu incentivar-la i tirar-la endavant, no?
Efectivament. Aquesta és la nostra aportació, i la nostra aportació que fem junt amb el Ferran i amb l'Àngel, no?, a CECAT, és traspassem idees noves de negoci, i sobretot traspassem convicció, treball, formació, vale, amb que s'ha d'entendre que les línies del futur van per aquí, no? I per això hem pensat que el concepte de fusionar, vale, el que fusionem és idees pràctiques, formació pràctica i treball mental per entendre que has d'estar obert als canvis, no? I per això som uns convençuts, i ho tenim claríssim, no?, que el futur ens depara grans coses, perquè
Big Bang, no Big Bang.
Big Bang, efectivament, no? Perquè el dia que les persones, que cada vegada estan més enfocades, i després entenguin que han d'estar obertes als canvis, el dia que els diguem quins canvis venen i siguem capaços d'ajuntar-lo, bueno, crearem sinergies importants.
Quan comencem, no?, a desvelar alguns dels secrets, vols dir?
Sí, però encara no.
No és el moment.
Però no és un tema molt de societat, de mentalitat? I ja no parlo de que tinguem una mentalitat americana, que és obvi que no la tenim, no, ni la tindrem, jo no crec.
Ni la necessitem.
Ni la necessitem. Vull dir, jo no dic que sigui millor o pitjor, eh? Dic que és diferent en tots els sentits. Aquesta, com tu diria, aquesta manca de fracàs o el que sigui, o d'aprendre en aquest sentit, sí, no hi ha massa costums darrere com per arribar i canviar-ho?
Aviam, com coach, tens tota la raó, però com coach t'has de dir que tot es pot canviar. tot, no hi ha res a la vida que no es pugui canviar.
Ja,
però... És veritat que nosaltres tenim una mentalitat, perdona, jo... tenim una mentalitat construïda a través dels anys, el nostre cervell funciona de manera complexa, que això ens donaria per un altre programa, però tot això es treballa, vale, i es modifica. Es modifiquen les creences, vale, que són creences limitants, basat en fer veure, visualitzar, no, la necessitat d'avançar més enllà. És a dir, tot això es modifica, clar que es pot modificar i millorar.
Però parlo més a nivell, perdó, no, no tant només empresarial, sinó, per exemple, la família. Com es viu aquí la família? Jo viatjo a qualsevol país nòrdic, per exemple, i tu als 18 anys te'n vas de casa i no tornes. I no tornes i els teus pares els veus un cop l'any i tal. Aquí tenim que una de les coses que ha fet, jo crec, aguantar la crisi econòmica és la família. Viuen el pare, l'àvia i tal. Aquests conceptes tan socials i tan propis d'una societat que no deixa de ser millor o pitjor, sinó que és diferent i és... I no els veig impossibles de canviar, però els veig amb un coixí tan fort darrere que se'm fa molt complicat arribar a pensar que algú prefereixi, jo què sé, vaig posar tot l'extrem, prefereixi muntar un Facebook abans que no muntar la seva família, per exemple, tu, ja et dic, faig dos valors extrems. Que és possible, però ho veig tan llunyà...
Jo, mira, primera, crec que no hem de renunciar als nostres costums, simplement les hem d'adaptar i modificar. Uno. Punt dos, 60.000 joves catalans han marxat a treballar a l'estranger. Vull dir, al final, no? I tornar amb un idioma, amb un aprenentatge, amb una experiència, 60.000. Jo en tinc molts de pròxims. Però la gent quan es lamenta, jo dic, no, és com la fàbula de les vaques. Al final és una sort, perquè estem exportant xavals que vindran, no? I que vindran amb coneixements i ens portaran coses noves, no? I tot això es modifica basat en la necessitat i entendre que hi ha la necessitat. Lo dolent és quan no entens que tens aquesta necessitat. Lo dolent és quan no entens el que hi ha. Lo dolent és quan no veus més enllà dels teus ulls, eh? Això és lo dolent. Mentre veus, no passa res, perquè l'ésser humà té una capacitat brutal per adaptar-se. Fa milions d'anys caminàvem a quatre potes.
I jo volia parlar-vos d'uns petits tests que hem fet amb alguns socis de l'ACCAT últimament, que és ensenyar alguna d'aquestes noves eines digitals a les persones grans. No us podeu arribar a imaginar amb la il·lusió que quan aquestes persones són capaces d'incorporar-se a aquest món digital i són capaces d'incorporar-se a aquestes eines i treballar-les, amb la il·lusió amb la que les treballen. Evidentment, molt, molt més que les persones de la nostra generació i persones de generació digital natiu.
I el suc que en treien.
I el suc, això mateix, el suc, és a dir, la quantitat d'avantatges que són capaces de treure d'aquest tipus d'eines. Això què vol dir? Això vol dir que, tot i que siguem una societat amb uns valors familiars forts i arraigats, l'evolució i la innovació no té fronteres amb aquest aspecte. No té per què ser enemiga d'aquest tipus de societat que nosaltres estem plantejant aquí. És al contrari, pot ser un potenciador. Si estem parlant, que estava comentant en Jordi en aquest cas, que tenim 60.000 joves que estan fora, joves i no tan joves, 60.000 persones que estan fora o estan en altres països, doncs probablement tornaran o aniran i vindran, i tot això refrescarà, i tot això obliga també a les seves famílies a obrir-se a noves fórmules i més innovadores de comunicació per tal de poder estar en contacte i establir contacte contínuament.
Cal dir, però, que molts marxen obligats, eh?
La innovació. Però això és una altra pel·lícula. O sigui, aquí no estem parlant de normes, de lleis...
Deixa'm que digui una cosa.
O de lideratge.
Van matar les vaques...
Les vaques, no, però és que vaig a explicar alguna cosa que no és una fàbula, és un estudi científic. Diu que els monos van acabar sortint d'on estaven vivint i van començar a aixecar-se degut a un incendi, vale? I que van haver que emigrar d'on estaven. Això va ser una desgràcia. Però a mi m'agradaria que llegíssiu la crisi segons Einstein. Diu que l'única crisi en el món és la inoperància. O sigui, no fer res. Això sí és una crisi. El resto són coses que el món passa per aquests cicles. És així de fàcil. No té més. Ja sé que sona dur, ja sé que per la gent que pateix sona dur. Però el món evoluciona basat en que passen coses. Va haver un cataclisme, van morir els dinosauris i l'ésser humà va agafar una certa importància, etcètera, etcètera, etcètera. No? Al final és... I avui és el que estem vivint, és un canvi, un canvi de paradigma. I deixeu-me que us digui, Catalunya torna a ser pionera, la gent, vull dir, són els primers que estan marxant d'aquest país, vale? I això per Catalunya al final, que sembla fort, dur, jo tinc filles, vale? La meva filla ha estat ara un any als Estats Units i marxarà segurament ara més temps, però al final ens tornarà a reconvertir en un país més fort, perquè vindran amb, com ell deia, amb cultura nova, una manera de visualitzar, i ens ensenyaran als pares quin és el nou camí, eh? I això també, també serà important.
I és molt important i a més és molt necessari, perquè s'ha de conèixer diferents ecosistemes i diferents territoris per precisament enriquir el que és el progrés del teu propi territori.
Nois, així ja per anar acabant, com sempre, 30 segons que em digueu, doncs, amb què us quedeu avui, que el Jordi em tanqui amb la seva frase estel·lar del dia, i no us podem trobar, i us faig la ronda, Ferran, si començo.
Jo avui, clarament, em quedaria amb que hem d'evolucionar, no hem de tenir por al canvi, això ho hem dit moltes vegades, i que entre tots hem d'aconseguir que els líders de la nostra societat no només recolzin aquest canvi, sinó que el facilitin i l'empenyin, i cada vegada amb més força. I amb això aconseguirem, com deia tant l'Àngel com el Jordi, sinergies que faran que serà la pròpia societat la que aconseguirem que sigui líder. I no estarem parlant d'aquests processos de migració forçats, sinó que probablement estarem parlant d'un focus d'atracció com a país, com vam aconseguir ser a finals del segle XIX, principis del segle XX, amb la revolució industrial i amb la indústria del tèxtil a Catalunya.
Gràcies, Ferran. El podem trobar a CECAT, no?
Sí, a CECAT.eu.
Gràcies. Àngel?
Bueno, al final tenim que tenir molt clar que el món és global, la nostra competència no està aquí, tenim que mirar sempre en fora, tenim que tenir clar que la visió té que ser aquesta i que fent coses plegats som més forts sempre.
Gràcies, Àngel, també a CECAT, entenc. Jordi, acabem amb
jo,
tu.
Jo, en el meu cas, et diria, vista el que acaben de dir aquests senyors, que són els que porten el tema i el porten molt bé, és que no ens preguntem què està passant, sinó on em portarà el que està passant. Vale? Què m'està dient, cap on m'haig de dirigir, no? I com frase, per sentir-los ara amb ells, se m'ocorria aquella, i parlant de futur, no? Sobretot és una que a mi m'encanta, que és que sempre tinguem una resposta als llavis, sempre un somni dels ulls i sempre una lluita a les mans. Mentre no es falti això, farem com on vagi endavant, sempre.
I on podem dir als oients que et sentin en directe?
Pues, a mi em poden sentir... Bueno, jo estic a dreamhunters.net, amb les tres dobles, i aquí en aquest programa, i localitzable sempre.
Jordi Llong, al Twitter, també.
Jordi Llong, sí.
Moltíssimes gràcies a tots els oients i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora.
Moltes gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.